és la famosa frase d'estar tocat per la tramuntana. Ah. Això té absolut fonament científic, que no sé si aquest militar de València, que és de Figueres, estarà tocat per la tramuntana o no, però en definitiva...
En alguna època segur, perquè va néixer allà.
Sí, clar... Sí, sí. A veure, això té fonament científic. No és una frase gratuïta i, en definitiva, passa, per exemple, amb el Levante a l'estret o el Poniente, depèn a quina banda estiguis de l'estret de Gibraltar.
És vent de tramuntana el que hi ha o és vent de ponent?
No, és vent de ponent, ah. Però té, en el seu trànsit, en el seu recorregut, sí, adquireix les mateixes propietats elèctriques i físiques que fan que, sobretot, la càrrega d'ions de l'aire dispari, diguem, el sistema nerviós. I, per exemple, un dels estudiosos d'aquest tema, el metge doctor Bolbena, doncs relaciona directament les urgències hospitalàries a l'àrea barcelonina amb quan bufen aquests vents. Urgències de tipus mental, eh?
Sí. Doncs va bé saber-ho. Gràcies, Francesc.
Adéu-siau.
I pel que fa a la mobilitat, Aina Ostrell?
Bon dia. Cap a 9:45 arribarà a Sants el Regional Express de Lleida Pirineus a Barcelona. Ho havia de fer prop de 3:45 abans, a 9:45. Més endarreriments. L'R17, el tren de Salou a Port Aventura cap a la capital, va 10 minuts tard. L'Intercity de València, Estació del Nord, cap a Barcelona, acumula demores, arribarà a les 10 a Barcelona, 20 minuts tard. Ho farà a la mateixa hora que també arribarà a Sants l'R15, provinent de Móra la Nova, que acumula també 20 minuts d'endarreriment.
I ho repetem també amb el trànsit. Equip viari, Celia Quintana, bon dia.
Bon dia, doncs avui si heu de circular, compta amb el vent, ho heu escoltat, i d'altra banda es manté tallada, ho hem anat dient, la P7 a la Jonquera per la protesta dels agricultors francesos. Es fan desviaments cap a la Nacional 2, es mantenen les cues fins a arribar a Llers. A la P7 des de Vilafant, Nacional 2 des de Vilabertran i Nacional 2 Antiga des de Figueres. També us trobareu per obres cua AP7 a Vilaseca, sentit nord, i a la C65 a Llagostera cap a Santa Cristina d'Aro, i d'altra banda retencions llarguíssimes als túnels de Vallvidrera, fins de peatge fins a la Boca Nord, i la ronda de dalt de Meridiana Pedralbes per un accident sentit Llobregat, i de Cornellà a Sarrià sentit Besòs.
De seguida començarem la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, avui amb Jofre Llombart, amb Agnès Marquès, amb Milagros Pérez Oliva i Pere Rossinyol. Això aquest dimecres 20 de novembre, en què parlarem del segon nomenament d'un militar al govern de Mazón, tal com avançàvem fa pocs minuts en aquest programa. I ens preguntarem què busca Carlos Mazón amb aquest moviment.
No soy de ningún partido político, no tengo ninguna afiliación política y desde luego no acepto directrices políticas en algo que es pura y simplemente una labor técnica de reconstrucción.
Això deia el nou vicepresident valencià, Gam Pampols, deia que no acceptarà ordres polítiques. Pot ser vicepresident una persona d'un govern democràtic que diu que no acceptarà ordres polítiques? I què vol dir Feijó quan diu que Gam Pampols ha vingut a reconstruir i no a fer política? Perquè decidir què, quan i com es reconstrueix no és fer política? I parlant de política, posar un militar a un govern no contribueix encara més al descrèdit de la política? Fa pocs minuts, com dèiem, hem sabut que Gam Pampols ha escollit com a secretari de la vicepresidència un altre militar. Ens hi hem d'anar acostumant? Serà ara un recurs habitual del Partit Popular? En parlem d'aquí a un minut amb Jofre Llombart, Agnès Marquès, Milagros Pérez Oliva i Pere Rossinyol.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Els nens i nenes ja tenen el catàleg de joguines del Corte Inglés i poden començar a somiar amb tots aquells regals que demanaran per Nadal. I el Pare Noel, els Reis d'Orient i tots els que els hi toca fer regals segur que també hi somien. Per això, fins al 27 de novembre han d'aprofitar els últims dies del 25% de regal en totes les joguines a Hipercor i al Corte Inglés, que podran bescanviar noves compres de joguines del 19 de desembre al 2 de gener. Però tingueu present que només és a Hipercor i al Corte Inglés, on, a més, trobareu serveis tan còmodes i pràctics com la reserva de joguines, l'enviament a domicili, la recollida a la botiga i molts més. Recordeu que podreu comprar les joguines com us vagi més bé a la botiga web i app. Ah, i també ja podeu descobrir el supermercat del Corte Inglés a Francesc Macià, on hi trobareu una àmplia oferta de productes locals i de qualitat. A la primera planta podreu gaudir del Club del Gourmet. És un espai per als amants de la gastronomia. Ah, i recordeu, 2 hores de pàrquing gratuït per compres superiors a 35 euros. I això és tot per avui. Adéu-siau, molt bon dia.
Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la periodista Milagros Pérez Oliva, el director d'audiovisual del Nacional Jofre Llombart, la periodista Agnès Marquès i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
I de què hem parlat fins ara fora la tertúlia?
Hem descobert que la Mila viu en una zona a Barcelona que és una espècie de ratonera els dies que va a la Ronda de Dalt molt plena. Ha trigat molt en poder arribar a la civilització, podríem dir. I teníem ara un debat lingüístico-semàntic de com li hem de dir al vicepresident valencià. Si Gan Pàmpols, Gan Pampols. Els lingüistes de Catalunya Ràdio ens diuen Gampampols, perquè no hi ha accent a l'A, però realment, sent una persona
Pampols?
Nascuda...
Pampols.
Pampols o Pampols? En teoria, Pampols, però és més natural dir Pampols. I... Va, ho acabarem de debatre.
Molt bé. Doncs ja, mentre ho anem debatent, anem-ho dient com puguem. Ara parlarem d'això perquè, de fet, ahir sabíem això i fa pocs minuts hem sabut que com a secretari del gabinet de la vicepresidència del general de la Brigada de l'Exèrcit de la Terra hi haurà Venancio Aguado, és a dir, un altre militar al govern d'Amazon. Ara ho explicarem, però abans anem cap a Perpinyà. Laura Bertran és corresponsal de Catalunya Nord. Bon dia, Laura.
Bon dia, Ricard.
Perquè estem també mirant molt el que està passant a la Jonquera. Hi ha una protesta de camioners francesos que han tallat la P7.
D'agricultors, que molesten els camioners. De fet, és la nou aquí al Boulouc. La nou és l'autopista que canvia de nom amb l'estat i estan bloquejant la gran barrera de peatge que hi ha al Boulouc, tot just arribant, la primera parada. I des d'ahir, a les dues del migdia, i el problema són els camions que s'han quedat bloquejats aquí sense cap mena d'informació, perquè els que arribaven després ja els han desviat per Figueres o la Jonquera i han pogut continuar circulant i buscar un lloc de pàrquing o on passar la nit. En canvi, els que estan aquí estan realment sobre l'asfalt, sobre l'autopista, on han dormit, on han menjat, si duien menjar, i realment no hi ha informació de quan s'acabarà aquesta protesta. El sindicat Coordinació Rural, que és el que ha convocat aquest bloqueig, parla de fins i tot podríem passar una segona nit avui mateix sobre aquest peatge del Boulouc.
Recordem que les protestes també es fan contra l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur. No sé si en aquest sentit si el govern de Macron ha fet algun tipus de posicionament a les últimes hores.
Són tímids, és a dir, que diuen que estan en contra, que en aquests aspectes estan d'acord, en aquell altre no, intenten canviar l'acord, però a nivell local de la Catalunya Nord, les protestes contra el Mercosur són sobretot una visió estatal francesa, diguéssim, amb el sindicat majoritari, la FNSEA. En canvi, a nivell local s'han queixat molt del fet que les protestes de fa gairebé un any no van portar els seus fruits. De fet, que tot el que els hi van prometre des del govern Atal, llavors, del primer ministre Gabriel Atal, encara no n'han vist el color. D'això es queixen més aviat localment els agricultors.
Recordem que el trànsit en sentit França es desvia ara mateix per la Nacional 2 a partir de la sortida nord de Figueres, pel que ens està explicant ara la Laura Bertran des del peatge del Boulouc. Laura, una abraçada, gràcies.
Adéu.
És una situació que veurem com avança els propers dies i posarem també la lupa aquí al matí de Catalunya Ràdio. I ara sí, Carlos Mazón, a veure, segon militar que ja tenim a la llista. Milagros, et sorprèn?
Home, sí, la veritat que em va sorprendre perquè vaig pensar, bueno, no ha trobat ningú, és estratègia, és què és? Bueno, és realment la resposta militar, diríem, que seria una resposta que ens recorda temps passats, diríem, no? Tot i que...
Ho dèiem, hem d'anar molt enrere per trobar un militar a un govern, eh?
Exacte. No, i a més un militar que ve a dir que ell està allà per fer una solució militar a un problema i d'alguna manera nega la política. Diu que no acceptarà...
Sí, que no accepta decisions polítiques.
Decisions polítiques. Bueno, això és un tic realment perillós i tot i que, a veure, s'ha de dir que quan vaig veure ahir la seva biografia professional... també em va sorprendre, perquè, a veure, tampoc és un militar a la vieja usanza, diríem, no? Ha estat en missions internacionals, ha estat representant de la OTAN, ha estat... i és llicenciat en polítiques i en sociologia.
A mi ens hem de remuntar al 81, amb Gutiérrez Mellado, que va ser vicepresident, conegut com l'home que es va encarar amb Tejero...
Sí, però era vicepresident del seu ram, que això també està més justificat. En aquest cas és per una obra civil, civil de reconstrucció en una crisi política de primera magnitud i després de que Mazón hagi atacat de manera bastant crua i desagradable al propi exèrcit per cobrir-se les espatlles. I ara busca un militar perquè li cobreixi les espatlles. És atacat a la UME, ha atacat la resposta de l'exèrcit bastant durament i cruament en els últims dies, i ara, bueno, recorre a un altre militar. Suposo que també hi ha un punt de càlcul en aquest aspecte, diríem, no?
Té diverses coses a comentar, aquest nomenament, o aquest doble nomenament, si tenim en compte el nomenament d'ahir del vicepresident i avui la seva mà dreta, que també és militar. Primer de tot, com deia la Mila, jo crec que és un cant a l'antipolítica. És a dir, va molt en la línia aquella, us en recordeu quan hi va haver la vaga de pilots que Ronald Reagan va dir, doncs ara els pilots militars faran de pilots de les línies aèries comercials i tothom va aplaudir, molt bé, i tot això, no? Va en aquesta línia, de, allà on no serveixen els polítics, posem els militars.
A més, Feijó ha dit a les últimes hores que Gampampols ha vingut a reconstruir, no a fer política. És a dir, que també hi ha una... O sigui, que la inconsciència que ha vist veient que no hi ha relació entre la possibilitat de reconstruir i la política, vol dir que realment tens una concepció de la política...
Aquesta és la segona qüestió que volia dir. Quan ha dit que ell no obeirà el president, primer de tot, hi ha un principi contradictori.
Ve dir que no va fer política, que ja és...
Sí, però hi ha un principi contradictori. És a dir, no hi ha res més d'ordre jeràrquica que l'exèrcit. Sí. Per tant, si tu t'instal·les en un govern, has de fer cas al que et digui el president, perquè tu ets el vicepresident. Punt número 1.
Sí, sí.
Punt número 2. Tot és política. Dir que no fas política és política.
Absolutament.
Ser vicepresident d'un govern autonòmic amb uns objectius concrets és fer política.
Posar un militar a la vicepresidència és fer política.
Què vol dir? Que no serà militant del PP? Pràcticament diria, ni falta que fa, és igual. Però és clar que és política. I després hi ha una altra cosa. Per això de les missions humanitàries que deia la Mila. En uns estats democràtics l'exèrcit se sotmet al govern i al Parlament. És a dir, no pot ara agafar l'exèrcit i dir, mira, vaig envair Andorra,
que
em ve de gust.
No ho deia en el sentit de que fos una tria seva, sinó que és un militar que ha estat en altes posicions dins de l'exèrcit.
Sí, però el que vull dir és, qui decideix que aquest senyor se'n va fer una missió de pau?
Bueno, però no envien a una missió
un
de pau
concret.
O a la OTAN no envien un militar que no faci un bon paper. Cap
no,
govern,
si estic segur
ni cap exèrcit.
I l'última cosa sobre aquest senyor, que ahir li van dir, diu, vostè tindrà un component polític? I diu, no, jo sóc tècnic. Li pregunten sobre per on començarà a reconstruir i li diuen, no sé, és que jo no sóc tècnic. Vull dir, anem així, eh? Anem així.
Que és una decisió que, o sigui, la tria d'aquest perfil és política més enllà de la seva trajectòria, que tingui i que hagi fet coses que ara li puguin ser d'utilitat per a la reconstrucció d'aquest escenari, que doncs ja només amb el fet de triar un militar dones a entendre també que l'escenari és pràcticament com de guerra. Hi ha molts civils que s'han dedicat que treballen en organismes internacionals de reconstrucció de països que han estat en guerra, per exemple, no? O que han patit grans desgràcies climàtiques com aquestes. Ja sabeu, jo soc molt fan, el Rafa Vila-San Juan, per exemple, et pot fer, diguéssim, tota una planificació de reconstrucció, o si més no, un perfil d'aquest tipus de gent que ha treballat en grans organismes internacionals i que han treballat amb aquestes feines. És sorprenent, i no sé quina necessitat hi havia, i no sé... No? L'excel·lència curricular que justifiqui la tria d'un militar, que d'altra banda doncs, tenen les seves feines i ja està bé que existeixin i estan allà i és el seu terreny d'actuació, no creua cap a la política.
Pere.
Sí, a mi em sembla molt inquietant. Òbviament, al marge de la vàlua professional i personal, que la Mila l'ha subratllat bé i que jo estic d'acord, però el missatge que es trasllada em sembla extremadament inquietant, sobretot en un país com el nostre, que tenim, que som gats escaldats, diguem, no? La idea de els polítics són un desastre, aquí això ho han d'arreglar els militars. Ja sé que, no és, que el paral·lelisme amb altres èpoques passades no es pot fer automàticament, però el relat, aquest relat, l'últim que el va fer va ser Franco, que va morir un dia com avui, justament avui, fa 49 anys.
49 anys, sí, sí.
I cert. Avui. I, per tant, el relat de dir els polítics són un desastre i això ho arreglen els militars, és extremadament inquietant en un país com el nostre. En un context, a més a més, internacional, en què, malauradament, això comença a ser tendència. Hem vist en Bolsonaro a Brasil, ell mateix un militar, però també en règims o en governs, millor dit, d'esquerres, el de Mèxic. López Obrador li va donar als militars un paper absolutament insòlit amb els governs democràtics. I crec que aquesta militarització de la societat va molt més enllà d'Espanya, Espanya. Espanya és especialment, és especialment inquietant, però és un fenomen global que a mi, personalment, em preocupa moltíssim, perquè és dir, això ho arreglen els militars. I els militars, si estan a les ordres dels polítics i de la democràcia, òbviament, doncs tenen el seu paper a jugar. Però el que quan es diu això ho arreglen els militars, quasi sempre acaba molt malament. Per tant, em sembla realment un gest molt inquietant i que no sembla una anècdota, sinó que, a més, s'insereix en un context global molt preocupant.
Clar, avui el Perico, per exemple, li pregunten si tampoc n'acceptaria d'ordres del president de la Generalitat Valenciana i ell respon que si és una qüestió d'emergències, no.
És que és una falta d'humilitat. Jo crec que és important ficar-se en la mentalitat del que implica tenir un càrrec com el que té aquest senyor dins l'exèrcit. No? Vull dir que dins el seu univers, molt probablement, doncs, hi ha aquesta assumpció com d'una autoritat paral·lela al de la política. No? Sí, sí. I és molt greu que algú arribi a servir al poble i a reconstruir la situació de milers de persones que no tenen absolutament res renunciant a les ordres polítiques. Això és perillós. O sigui,
jo aquí és que passa que es poden fer tantíssimes lectures i a vegades penses de, només de lo que ells diuen poden fer-se moltes lectures. Hi ha la qüestió de que Carles Mazón ha pactat amb el PP i el PP ha dit públicament que si fracassa en la reconstrucció ell no podrà presentar-se a les properes eleccions. Clar, si tu ara estàs fent un nomenament que des del primer moment dius aquest senyor té carta blanca i jo no intervinc, jo me'n desentenc.
I és una decisió política també de l'altre?
Ja no és una responsabilitat meva, sinó ja aquí és un parapet, és un dic de contenció. Jo ho interpreto més des d'aquest punt de vista perquè, a veure, Mazón va molt a la seva, ja vam veure que va ser el primer que va pactar amb Vox sense esperar instruccions de Gènova, que a més va incomodar molt al PP. Les relacions entre Feijó i Mazón estan destruïdes, estan destrossades. I jo trobo també sospitós la manera com està resolent la crisi. Després d'una dana i de 200 i pico morts tan fort que encara tens desapareguts i cada dia et puja la llista de morts, tu fas una crisi, anuncies una crisi de govern i no la fas. La fas a capítols? No la fas? I sobretot, per què no has cessat encara a la que era la principal cara, la cara que tenia tots els números de ser la primera que cessessin, que és la consellera responsable de les emergències. No l'ha cessat encara, ni ha nomenat un substitut. Es pot pensar, té dificultats de trobar algú que vulgui entomar aquesta, perquè a més ha anunciat una conselleria d'emergències. Aquest govern que va despreciar les emergències, que les va desarticular, ara vol fer una conselleria, me sembla bé, però què passa? Per què no ha cessat encara a la consellera d'Interior i de Justícia?
Són les 9 i 18, anem cap a, en aquest cas, a Ucraïna. De fet, cap a Suècia, cap a Noruega i Finlàndia, que s'estan repartint, atenció, manuals per una possible guerra mundial. Davant l'escalada del conflicte entre Rússia i Ucraïna, els països nòrdics han començat a informar a la població del que cal fer en cas d'una guerra. Finlàndia i Noruega, per exemple, directament comparteixen frontera amb Rússia i la veïna Suècia ha enviat també aquests manuals amb instruccions bàsiques. Instruccions com, per exemple, com curar ferides, tenir aliments indispensables i aigua també a casa per 72 hores o fins i tot a on refugiar-se. Comencem anant cap a Noruega. Josep Sala i Cullell, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia.
Com estàs?
Bé. Ha arribat la fred, o sigui que perfecte ja.
Com estàs millor, tu, no? Què us ha dit el govern?
Sí, deixa'm dir primer que una cosa és parlar del conflicte d'Ucraïna des de l'altra punta del continent, des de 3.000 quilòmetres de distància, i l'altra, quan tens una frontera amb Rússia i amb un imperi que s'ha activat. Ens han passat moltes coses els últims anys. S'han trobat ciutadans russos fent volar drons al costat de centrals energètiques. Hi ha uns descarrilaments de trens, que es creu que són sabotatges també de Rússia. A la Universitat de Tromsø, a l'Àrtic, un professor que van contractar, que en principi era brasiler, va resultar ser un espia rus. I això ens afecta. A la frontera que tenim, 200 quilòmetres, jo tinc antics alumnes que estan fent allà el servei militar. Per tant, sí, el govern ha decidit preparar-nos.
Però preparar-se per una eventual guerra?
Sí, per una emergència, en general. Ara ens va arribar fa uns dies la guia nova Fins ara deien que ens havíem de tenir material a casa per poder aguantar 3 dies i ara ho han pujat a 1 setmana. És a dir, la idea que en algun racó tinguis doncs, aigua potable per aguantar aquests dies, aliments, roba d'abrigar i llavors els clàssics que són doncs, una bombona de gas per poder-te escalfar, una ràdio amb piles per poder rebre la informació i un clàssic de la Guerra Freda que són, que això els més grans se'n recordaran, que són les pastilles de iode.
Ostres.
Sí, i llavors constantment tenim avisos, ara que s'ha posat, se n'ha parlat molt, que és l'avís que t'arriba en el telèfon mòbil en cas d'emergència, 2 cops l'any es prova, es diu tal dia a les 12, sonarà a tothom, i efectivament sona. Una cosa que no sé si, aquí on m'ho vaig trobar, no sé si les ciutats catalanes hi ha, és que hi ha alarmes. O sigui, aquí a Trondheim també diuen tal dia, a les 12 sonaran les alarmes i comencen a sortir sonar, que és per indicar refugia't a casa i connecta la ràdio. I també tenim que això, quan va començar la invasió, doncs ens ho van explicar molt bé, on t'has de refugiar. I una cosa que tampoc jo no sabia és que a la ciutat hi ha molts llocs que tenen capacitats per uns centenars de persones, que ara es fan servir com a magatzems, però està preparat perquè en unes poques hores es pugui retirar tot el material, i jo sé ara que si, per exemple, passa alguna cosa, en una escola aquí propera hi ha un soterrani, i allà doncs, ens podem anar a refugiar.
Clar, és que aquí això ens sorprèn molt, Josep, el que estàs explicant, però com ho estàs explicant és com si forma part una mica de la normalitat teva de fa uns mesos, no? En aquest context que m'explicaves.
No, des del moment de la invasió. O sigui, des del moment que va començar la invasió...
I fa 1000 dies que esteu així.
Sí, home, tampoc és una cosa que ens afecti cada dia, però és un
aprenentatge... Home, que sonin alarmes cada dia...
No, home, cada dia no, de tant en tant fan la prova. Sí.
Cada quan ho fan, això, per exemple?
Cada 6 mesos. Però també és una cosa que va molt lligat amb la cultura del país. Aquí gairebé tot és de fusta. I fem... simulacres de... no sé si en feu gaire sovint vosaltres a Catalunya Ràdio, però nosaltres a l'institut 2 cops l'any fem un simulacre d'evacuació de l'escola en cas d'incendi, llavors tothom té un paper. De fet, si tu comences a treballar aquí en un edifici, no et donen les claus a la targeta d'entrada fins que tu no has rebut tota la formació d'incendis i has signat. Per tant, és part de la cultura, aquesta preparació, però ja et dic, els últims 3 anys ha augmentat molt. Jo això dels búnkers, per exemple, no ho sabia. És una mica recorda quan els alemanys van envair el país a l'any 40. Però sí, sí, ara vaig canviar de casa i vaig dir a veure on he d'anar ara.
O sigui, són búnkers, per entendre'ns, també de guerres passades, és a dir, que els tornen a recuperar.
Sí, alguns sí. I de fet és que a vegades passes per allò que dius, hi ha com un turó, no? Dius, aquesta porta que deu ser, no? I és allà. Hi ha 3 casos, són ja de construccions, diguéssim, soterranis d'escoles, d'hotels, d'edificis públics, que estan preparats per això. Llavors es fan servir de magatzem, però ja, o sigui, no hi pots posar el que vulguis de qualsevol manera, sinó que ha d'estar tot pensat perquè en cas de conflicte algú va allà i treu les coses i en unes hores doncs, hi pot anar gent. I hi ha una web que hi ha el mapa de tots aquests punts. Jo entro a la web, miro la meva ciutat, veig tots aquests espais i em diu, doncs aquí queben 250 persones, aquí queben 300 persones. Això, evidentment, si no és que tu a casa teva, que ho té molta gent, tens un soterrani i, per tant, el millor lloc és casa teva.
Mira, vaig incorporar a la conversa l'Helena Costas. Helena, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Ricard. Molt bé.
Tu vius a Suècia, Helena.
Jo visc a Suècia i el que està explicant el Josep em sona molt, és molt similar. Clar, ahir vam rebre fet... també el fulletó aquest, que totes les llars sueques sí. El van rebre.
Ens ho has fet arribar, això. Veig que hi ha més de 30 pàgines en aquest, en aquest dossier.
Sí, el títol és aquest, no? En cas de crisi o guerra. No és la primera vegada que el rebem, eh? Ja el 2018 l'havíem rebut. Ara s'ha actualitzat una mica, no? Diguéssim, amb l'amenaça russa, i s'havia rebut abans a la Guerra Freda. Vull dir que com deia el Josep, va una mica vinculat també a la cultura dels països, no? D'aquests països que tenen la defensa, bueno, que tenen la necessitat de tenir la defensa molt més coneguda per part de la seva població.
I en el teu cas, per exemple, una de les recomanacions també veig que és tenir menjar a casa, com deia el Josep ara, també sí. piles per la ràdio, espelmes... Sí. Això la gent, per exemple, ho ha començat a comprar aquí a Suècia en masses? És a dir, hi ha un consum, dic, perquè com que ets economista potser t'hi has fixat en això. Ha augmentat no. o no?
No. No, pensa que, bueno, jo crec que aquí hi ha un punt, no?, de que Catalunya sí que s'ha recollit molt la notícia de publicar aquest fulletó, però aquí no ha estat tant una novetat, no? De fet, els mitjans tampoc és una cosa que en parlin en portada. De fet, es parla d'això, és en crisi o en guerra, no? En aquest fulletó s'explica què s'ha de fer en el cas de riuades, per exemple, no?, com la d'Anna, en el cas d'incendis, en el cas de nevades, en el cas d'un atac cibernètic. Per tant, moltes d'aquestes mesures són coses que la gent està més o menys preparada, no?, com el tema dels búnquers, no? Es coneix, un sap on té els búnquers més a prop, és una cosa que t'apareix als mapes i una mica, no?, els nens i nenes a les escoles també estan preparats per aquest tipus de situacions. Les alarmes sonen, un ho sap, no?, que cada cert temps, el dilluns a les 3 de la tarda aquí a Göteborg, sonen les alarmes per provar-les, i també hi ha codi d'alarmes, no? També saps que si són 7 vegades seguides ràpid indica un atac aeri, si són 30 segons llarg indica una altra cosa, no? És bueno, una cosa que forma més part del dia a dia dels ciutadans d'aquests països. Mm. També el servei militar, no?, que aquí es va reincorporar l'any 17, femení i masculí, no?, és per homes i dones, i això, veient la gran amenaça, no?, que hi havia amb Rússia, el que es fa és tornar a cridar, no?, tornar a cridar els joves. Hi ha una situació una mica especial, no?, que és que quan a tu t'envien la carta, no?, els que seleccionen els envien la carta, hi ha una pregunta que és l'interès que té aquesta persona en fer el servei militar. I ara per ara, com no hi ha una gran necessitat, diguéssim que si tu comentes, no?, que el teu interès és molt baix, és puntuat a 0-10, doncs si tu poses un 0-1 és poc probable que et truquin per fer el servei militar, però vaja, està categoritzat com a obligatori. Mm.
Clar, en aquest sentit, Josep, per exemple, en el cas de Noruega s'ha fet alguna crida a reservistes?
Que jo sàpiga, últimament no, però com deia la companya, és exactament el mateix. Hi ha servei militar obligatori, nois i noies. El que passa que és això, que si tens poc interès rarament iràs, és una cosa que ho comento amb els alumnes. Què fareu l'any que ve? I n'hi ha molts que van a fer el servei militar. I sí que llavors, si ho fas, hi has de tornar, no sé si és un cop de setmana a l'any, per actualitzar-te, i llavors et poden cridar. Una cosa que es diu servei de repetició, que poden cridar per anar-hi durant, sembla que són 3 setmanes, per fer més formació. No és que s'hagin mobilitzat reservistes, però hi són. Jo ara, és que mira, ara arrel d'aquesta trucada m'estava mirant, i jo ara que soc ciutadà noruec, el que passa que ja el límit és 44 anys. O sigui que, com que tinc 46 ara, estic per sobre.
I en el cas de Suècia, Helena?
Sí. Bueno, la situació és la que et comentava, no? Estan tots cridats, també crec que són fins als 47 anys, si no m'equivoco. Mm-hmm. Jo que tinc l'avantatge de que no sóc ciutadana sueca, no, que suposo que no em podrien quedar, però aquesta és una mica la situació. També és veritat que hi ha un interès més gran, no?, diguéssim, vull dir que ara per ara, amb la gent que sí que té interès en fer el servei militar, que no són pocs, per ara estan coberts, no?, però també una mica els comunicats que hi ha per part del govern, no?, vinculats a aquestes guies que s'envien a la població, és avisar, no?, de que és probable, bueno, és probable que pot existir la situació que més persones hagin de ser cridades i així serà, i han de respondre amb l'obligació de com a ciutadans que tenen.
Helena Costas des de Suècia i també Josep Sala i Cullell des de Noruega. Una abraçada molt forta. Cuideu-vos.
Moltes
ànims.
Gràcies.
Bon dia.
Digues, Milagros.
Recordaven ara, vaig veure... Mira, el 2014 va haver-hi la invasió de Crimea. Uh-huh. I van passar ja a Suècia i a Noruega, ja es van posar les piles perquè ells han tingut molts incidents, diríem, no? I el 2016 es va fer una sèrie, és a dir, està tan interioritzat l'amenaça russa als països nòrdics que van fer... Hi ha una sèrie que es diu Occupied, que és la invasió per part de Rússia de Noruega. Amb l'aquiescència en part de la Unió Europea, perquè hi ha un problema de conflicte energètic pel mig, I, bueno, és una sèrie superrealista, un thriller, diríem, amb l'argument és Rússia ens ha invaït. I és una sèrie que es va estrenar el 2016. O sigui, que vol dir que està no molt interioritzat tot això, no?
Ara ho miràvem, però no és només un avís per situació de guerra, sinó també per com hauria d'actuar la població en cas d'inundació, de pandèmia, etc.
No tenim aquesta educació, és a dir, nosaltres no sabem...
Clar, la pregunta és...
Ràdios amb piles, quanta gent té ràdios amb piles a casa? Mm. Quanta gent... Tu sí, Jofre, perquè tu ho tens.
Jo també.
Però vull dir que no és habitual. La línia de telèfon... Molta gent ja no té línia de telèfon fix, per
pitjor,
exemple.
Pitjor, no ens en recordem dels telèfons. Si un dia hi ha un apagó i els telèfons no es poden recargar...
De memòria, on truques? A la ràdio, al 9301-7474. Clar.
Protecció Civil, no, d'aquí, de la Conselleria d'Interior, té tot un pla d'emergència i, de fet, me'n recordo l'any passat a Planta Baixa, van venir i ens ho van explicar, perquè hauríem de tenir una bosseta al costat de la sortida de casa, tota una sèrie de coses, entre les quals una ràdio amb piles, per si haguéssim d'evacuar a casa nostra. Però la pregunta és, rebre això a casa, us genera seguretat o inseguretat?
A mi em genera seguretat.
A mi també.
Clar.
Però clar, això depèn del tarannà de les persones.
Bueno...
O sigui, jo a casa meva tinc un pla d'evacuació, per entendre's entre cometes. No? Dic, si hi hagués una...
Tu tens a punt la bosseta?
No, la bosseta no, però no. Jo penso, ara si entrés algú a casa i estiguéssim dormint, per on poden entrar i per on tiraries? No? Això ho heu pensat o no?
No, jo... Jo he pensat més aviat en que és molt possible que en el món de complexitat tecnològica en el que vivim es puguin quedar sense llum, per exemple. Sense llum més d'un dia i més de dos. Sí, sí. Llavors, és convenient tenir butà a casa i una cuineta de butà.
Que no vagi a comprar... Bueno, tampoc podrà, bombones de butà.
No, sí.
La petita de càmping.
Exacte, si tu tens una cosa, un kit d'emergència, si no tens llum, diríem, no?
L'últim exemple...
S'ha de pensar, això.
L'últim exemple més recent...
Mira, si t'hi fixes, si pensem les dones aquí.
No, jo no.
Tu també? Perdó, Jofre.
L'últim exemple...
Jo l'amagaria a l'armari.
L'últim exemple... una mica que ens pot recordar això, va ser bastant desordenat i es va acabar el paper de vàter als súpers perquè no es va
dir
de manera adequada, que era la pandèmia, ara farà 4 anys, no, 5 anys farà aquest pròxim mes de març, no? Jo trobo bé que hi hagi aquesta prevenció i aquest ordre, i més si comparteixes 1.000 quilòmetres de frontera amb Rússia. Ara, també és una qüestió cultural, és a dir, quan es va començar a fer els assajos de protecció civil, amb les alarmes, etc etc. I ara fa 15 dies o 3 setmanes vam rebre aquell avís, els que vivíem al Vallès, o al Baix Llobregat, o al Maresme, etc etc. A mesura que pujava la Dana 2, per entendre'ns, hi havia qui criticava que això era un, com li deien, pito orwelliano. És a dir, que és una manera d'estar controlats. És a dir, hi ha una cultura, també, que s'ha de combatre, de que això és que ens tenen controlats. No sé, a partir d'aquí, doncs, a vegades sembla ser que es pica ferro fred, no?
Mira, just ahir, Protecció Civil ens recorda que va fer un tuit amb aquest vídeo.
Hola, soc l'Helena, tècnica de la Direcció General de Protecció Civil. En casos d'emergència, la vostra família ha d'estar ben preparada. Com ho podeu fer? Ara us ho expliquem. Tingueu sempre a punt un equip d'emergència amb la vostra documentació, una llanterna, la ràdio, piles de recanvi, el mòbil i carregador, una farmaciola i l'aigua. Tingueu en compte les necessitats específiques dels nadons i de les persones grans, com ara la medicació o el menjar. Tingueu també en compte el benestar de les vostres mascotes. Prepareu la seva documentació, menjar i beure, la medicació en cas que en prenguin, estris higiènics, transportir o corretja. Consulteu sempre les prediccions meteorològiques, l'estat de la xarxa viària i de transport públic. Recordeu, si heu d'agafar el cotxe, informeu-vos de l'estat de les carreteres. Planifiqueu el trajecte, equipeu-vos i conduïu amb prudència. I com sempre, en cas d'emergència, truqueu al 112.
És impecable. Sí. Un minut t'ho han explicat. A vegades que és veritat que això ho sentim i diem, bueno, ja
però,
ho farem. Pere.
On has dit que estava això allotjat?
Què vols dir? A Twitter, a X.
No tothom té Twitter.
Per això ho he més per la ràdio, ara.
No, però se suposa que té més canals, també,
sí,
no?
Sí. Però és que no hi ha campanyes d'anuncis a la televisió, per exemple.
Això vendríem, no? Si ens arribés a casa. I no,
sí,
no
seria, o total... una carta a casa. Sí, recordin que... Pere.
Bueno, jo rebo una carta sobre el tema dels incendis. Perquè visc al costat d'un bosc i em diuen on està... Per on hauria de sortir si hi hagués un incendi, a Collserola.
Espera, Rossinyol.
El problema és que si no t'ho sents que et toca ja immediatament, no ho arxiu, ho fas quan ho necessites, ja no te'n recordes on ho tens. O sigui, que som tots plegats una mica desmanegats. I jo crec que val molt la pena fer aquest tipus de coses, però m'agradaria també animar-nos en acceptar el marc. El marc de guerra és un marc que... Ja sé que en Putin i Rússia realment no són socis potencials i no són gent de confiança, això és indiscutible, tot i que ho eren fins fa 4 dies, perquè la Unió Europea fins fa 4 dies depenia la seva economia d'un personatge que és el mateix de sempre. Això ja ho sé, però al mateix temps penso que hem d'afrontar un gran tabú, que és la guerra fins on ha d'arribar. Quin és l'objectiu d'aquesta guerra? O sigui, jo crec que si algú pensa que l'objectiu d'aquesta guerra és la derrota de Rússia, que a més té a Xina darrere, que té a Corea del Nord, que ja té soldats sobre el terreny. Si l'objectiu és la derrota total de Rússia, penso que això implica necessàriament un marc de guerra amb uns riscos extrems, perquè ja estem parlant de guerra nuclear i de tota Europa en guerra. I penso que, com que això ningú vol i ningú hi creu que això sigui possible, penso que tothom té al cap un escenari de negociació. I en algun moment s'haurà de començar aquest escenari de negociació. A parer meu, aquest càlcul de dir no, aguantem una mica més per tenir millors condicions de negociar, és una cosa extremadament perillosa, perquè en qualsevol moment es pot precipitar a fases superiors, com des d'avui mateix, que ja hi ha el tema nuclear molt més preocupant encara del que era, sí. I mentrestant van morint gent. Ja portem més de 250.000 morts sobre el terreny, que no són militars professionals. En els dos països hi ha exèrcits de lleva, que la gent, els xavals, els nanos, estan obligats a anar a morir per aquesta guerra. Ja portem més de 250.000 morts a Europa, en una guerra. Per tant, jo em nego a acceptar aquest marc de guerra. I això no vol dir donar suport o legitimar en Putin. Però hem d'assumir que aquí hi haurà d'haver una negociació. Per tant, jo crec que en comptes d'acceptar aquest marc de guerra, el que hem de fer és començar, quan abans millor, unes negociacions, perquè això és un autèntic disbarat.
Jo estic d'acord en que totalment. No hem d'acceptar el marc de guerra. Jo crec que el marc que hem de defensar és que estem defensant les democràcies i la democràcia occidental. Perquè, clar, aquí el problema que està és que no estem parlant d'una persona amb la que puguis discutir en termes democràtics. Estem discutint sobre la capacitat i els objectius que té un autòcrata que vol recuperar un imperi a costa d'exercir el que ell creu que és el dret d'invair països lliures del seu voltant. Llavors, això ja és un altre marc. Llavors, hem de discutir de la pau i anar a buscar la negociació, però sota aquesta premissa. I aquí el problema que tenim és que l'experiència es diu que amb aquest règim autocràtic, si tu cedeixes a la seva lògica, al final l'estàs empoderant perquè continuï aplicant una política de fets consumats que passa per sobre dels organismes internacionals, dels tractats internacionals, de tot. El que ha sigut institucions per preservar la pau creades després de la Segona Guerra Mundial. Llavors, això, Pere, és un dilema que tenim, no, sí, del que sí, no és fàcil sortir.
Perdona, hi ha hagut una persona que ha atacat, també.
Efectivament. Estic dient fets consumats. És la política dels fets consumats. Demà Xina pot fer el mateix a Taiwan, demà un altre pot fer el que vulgui.
Posant noms i cognoms al que diu la Mila, la guerra es pot acabar avui? Si 4, 5 grans països, grans potències, donen per empat avui. És a dir, tal com està avui la guerra, la parem? Només uns quants s'hi oposarien, però Ucraïna diria que no, perquè hi ha el Donbass i Crimea que estan a mans russes. No? I aleshores la temptació és poder dir la guerra s'acaba avui, sí, tal com està ara ho acabem. Clar, bueno, aleshores
no,
estàs...
No, però si Jofre pots dir, escolta, s'acaba avui, si fem un referèndum i preguntem a la zona d'on vol ser, per exemple.
Clar.
No? Vull dir que també es pot acabar amb veïnes
sí, però
polítiques.
Quina és l'alternativa, Jofre? Quina és l'alternativa?
No, perquè no.
Jo, t'entenc el que dius, no, però vull dir, aquí hi pot haver, en aquesta negociació que és inevitable perquè Rússia no la derrotaràs militarment perquè té el suport de Xina i mentrestant va morint gent.
Sí, sí.
I per tant, això
però
és...
Però estàs acceptant, Pere, una situació de fet.
Pere, s'ha dit la democràcia.
No, Pere, deixeu-me acabar, sisplau, un moment, perdó.
És que m'has preguntat si hi havia alternativa,
no, sí,
que no va donar la raó.
No, és que no he pogut acabar.
Ah, vale.
Perquè es tracta de, negociar i en aquesta negociació igual hi ha la incorporació del gruix de la Unió Europea i del gruix d'Ucraïna a la Unió Europea, que és una cosa que a Rússia realment se li posen els pèls de punta. O l'OTAN no ho sé, però a la Unió Europea, sens dubte. Per tant, aquí, ens agradi o no, malgrat que sigui molt malament, que estigui fatal el que ha fet en Putin és el mateix autòcrata, exactament el mateix, que fa 3 anys era l'aliat d'Occident. I que tota l'economia europea depenia d'ell. I òbviament és un imperialista, però té l'economia feta a pols i això no s'acaba demà. Aquí, si Europa és capaç de desenganxar-se de l'economia russa, cosa que ja ha fet, del gas rus, ja ho ha fet, i està en condicions de treure el gruix d'Ucraïna a la Unió Europea, doncs bé, aquí tenim un nou escenari i Ucraïna legítimament pot seguir reclamant el Donbass i Crimea, però vull dir, no pot ser que per Crimea i el Donbass anem a una tercera guerra mundial. I això no vol dir que s'hagi de dir que legitima en Putin. No, se l'ha de continuar combatent, però potser no cal fer una guerra.
Jo el que t'estava dient era que tu em feies la pregunta de quina alternativa hi ha, si és que estic d'acord amb tu, si és que potser no hi ha cap altra alternativa. Simplement que, en lloc d'alternativa, jo utilitzo la paraula paradoxa. Es dona la paradoxa que potser la finalització de la guerra suposa donar per bo que pots envair Donbass i Crimea cada X anys i anar agafant trossos de països del teu voltant cada X anys a miques.
Bueno, no és la primera guerra que hi ha, aquesta. N'hi ha moltes, cada any hi ha moltes guerres i es guanyen territoris en funció d'aquestes guerres. O sigui, és un escenari que a mi no m'agrada gens, però no és la primera guerra que tenim en aquest segle. O sigui, i passa això, doncs sempre hi ha sessions per acabar la guerra, naturalment que sí. I aquí lo important és que el dia de després no es torni a recuperar l'amistat amb en Putin i es torni a dir que el gas rus és bo per l'economia europea, que és com estàvem fa 3 anys. Per tant, que realment, bueno, aquest ja no pot ser un aliat de ningú.
Pere, tu recordaràs, això formava part d'una estratègia que sobretot abanderava Merkel, però que els conservadors alemans en general recolzaven, que era dir com podem atreure a Rússia cap als sistemes democràtics i com un aliat més, perquè al cap i a la fi hi ha és també Europa, en el sentit de que es volia fer tota una unitat europea més enllà de lo que és la Unió Europea en aquests moments. I la teoria era que res no enforteix més la democràcia que el roce, que es diu com a l'amor, no? És a dir, que tenim relacions comercials, que ells depenguin de nosaltres i nosaltres d'ells.
La dependència.
Bueno, doncs hem vist que aquesta teoria, a hores d'ara, pues no val ni 5 cèntims.
A Milano Esperes Oliva, amb Jofre Llombar, amb Agnès Marquès i Pere Rossinyol, la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Ara anirem cap a Brussel·les, on ja ha arribat Salvador Illa, perquè tindrà dues jornades, la d'avui i la demà, importants també allà per defensar el català, entre d'altres coses. I després també anirem al Congrés dels Diputats, on ja està compareixent Teresa Rivera. Però abans, en nom avui d'UNICEF, saludem a la doctora i divulgadora Lucía, mi pediatra. Lucía Galán, bon dia.
Bon dia, Ricard. ¿Sabes que todos los niños y las niñas del mundo tienen un día de celebración en común? ¿Y sabes qué? Que es hoy. Hoy, 20 de noviembre, es el Día Mundial de la Infancia. Es un día muy especial para UNICEF y para todas las personas que trabajamos para defender y promover los derechos de la infancia. Hoy es un día para celebrar todo aquello que hemos conseguido, para enorgullecernos de todos los cambios reales que han impactado en la vida de los niños y de las niñas. Pero también es un día para recordarnos todo lo que queda por hacer. UNICEF sigue siendo un pilar clave para reducir la mortalidad infantil y sigue trabajando incansablemente en todas aquellas zonas de conflicto donde la infancia sufre la violencia y la escasez de lo indispensable para sobrevivir. Por eso hoy pido a todas las personas que te escuchan cada mañana que al menos por un día miren a su alrededor con los ojos del niño o de la niña que fueron. Muchísimas gracias.
UNICEF. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos, i després me'n vaig a la muntanya a escalar amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar.
Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo amb seients exclusius Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Sabies que a Activia hem abaixat preus? Aprofita-ho ara i nodreix la diversitat de la teva microbiota cada matí. Activia.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. I trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res.
Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen amb Trainline.
Què té Madrid que sempre és un bon pla? Musicals espectaculars, teatres increïbles, els millors hotels, els teus parcs temàtics preferits i tot el que puguis imaginar. Perquè busquis el que busquis, és a Madrid. A Viatges al Corte Inglés volem que ho gaudeixis al màxim. Fes una reserva amb fins a un 50% de descompte i els nens viatgen gratis o amb grans descomptes. Consulta'n les condicions. No esperis més i vine a Madrid amb Viatges al Corte Inglés.
Sí. Jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Tota una vida dedicada als seus fills malalts que van acabar morint. Aquesta és la història d'algunes dones.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Què passa després de tota una vida dedicada a les cures? Com refàs la teva vida després d'haver-la dedicat a una altra persona? Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Mm. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
T'has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en capvespres, en calma, rica, riquíssima en riures, en bons moments, rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Siga rica en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sobre el paper, tot m'està bé, però Estabanell està millor. Perquè és la companyia que t'ofereix tots els serveis connectats de la teva llar, facilitant-te la vida i l'estalvi. Llum, fibra, mòbil, plaques solars, alarmes... Truca al 900-828-494 o entra a estabanell.com. Estabanell, per un aquí millor.
Busques atenció a domicili de qualitat pels teus pares? Ells mereixen la millor atenció. Cuideo és la solució més ben valorada del sector amb cuidadors professionals. Cuideo.
Marques originals d'Aldi.
A preus sempre baixos. Sents la pau interior, Al?
Em sembla que és gana. Di, estalvi amb els filets de salmó.
A només 4,99 el pack de dos, un 21% menys.
Així de fàcil.
Així d'Aldi.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. Hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Què té Madrid que sempre és un bon pla? Musicals espectaculars, teatres increïbles, els millors hotels, els teus parcs temàtics preferits i tot el que puguis imaginar. Perquè busquis el que busquis, és a Madrid. A Viatges al Corte Inglés volem que ho gaudeixis al màxim. Fes una reserva amb fins a un 50% de descompte i els nens viatgen gratis o amb grans descomptes. Consulta'n les condicions. No esperis més i vine a Madrid amb Viatges al Corte Inglés.
Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos. I després me'n vaig a la muntanya escalant amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar.
Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo amb seients exclusius, Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10 minuts seran les 10 amb Milagros Pérez Oliva, amb Jofre Llombar, amb Agnès Marquès i Pere Rossinyol. La tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, que passa també pel Congrés dels Diputats. Paula Brujats.
Què tal? Bon dia.
Bon dia. Teresa Rivera, que ja ha comparegut.
Teresa Rivera, que compareixerà d'aquí una horeta, més o menys, en Ricard.
Però ha parlat, no. Ja ha parlat, ja, no?
Ha parlat per què? Perquè és dimecres, perquè hi ha sessió de control al Congrés. Començava avui per aquí el dia, i una sessió de control que t'he de dir que ja ens ha anticipat per on anirà aquesta compareixença de Teresa Rivera, perquè ha començat forta. Li preguntava Miguel Tellado a Rivera, el portaveu del PP, que insistia que la ministra acabarà imputada per la gestió de la Dana. Ho deia Tellado, s'animava la bancada del PP, i Rivera responia culpant els populars d'haver frenat les obres de millora del barranc del Pollo fa 7 anys quan governava Rajoy.
No sé com usted es capaz de dormir tranquila por las noches. No lo sé. Me temo que usted va a pasar bastante tiempo declarando los juzgados entre una cosa y la otra, entre las riadas y el fraude de los hidrocarburos.
¿Sabe cuál ha sido la vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del barranco del Pollo? Cuando Teresa Rivera, como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones en diciembre de 2011, y ustedes dejaron caer en 2017.
Aquesta era la picabaralla Rivera-Tellado. Ja veus, Ricard, per on anirà la cosa aquest matí quan comparegui Rivera. És el nom que més sona avui al Congrés, dins el ple. També els passadissos, per cert, des d'on Feijó ha carregat contra Sánchez per promocionar-la com a comissària, i l'ha diferenciat així de la resposta que està donant Carlos Mazón.
Hay personas que asumen responsabilidades, hay personas que remodelan su gobierno, y hay personas que lo que hacen a los responsables es intentar promocionarlos en la Unión Europea. Son dos formas distintas de practicar la política. Yo me quedo con los que asumen errores.
Feijó, que tancava avui així files amb Carlos Mazón. Tot el govern espanyol en bloc ha sortit a defensar Rivera i han acusat el PP de tirar pilotes fora per desviar la responsabilitat del president valencià.
Doncs el nom del dia és Teresa Rivera, la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, que compareixerà d'aquí a una hora, dèiem, al Congrés i al Senat per explicar la gestió també de la Dana, i el Partit Popular, que la continua posant al centre de les crítiques. No sé com acabarà això, Milagros.
Bueno, jo crec que la part europea, que és una part que realment ens ha de fer pensar quina és l'actitud, el que se'n diu aquí, la responsabilitat del PP de cara a la presència institucional espanyola a una cosa tan important com és la Comissió Europea, és a dir, que per una raó de política interna per desviar l'atenció sobre els errors del seu govern a València ha posat en perill el nomenament de Teresa Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea, que és un dels llocs que un país ha d'aspirar a ocupar, sigui qui l'ocupi, això d'entrada, diríem, no? Bueno, aquí es veu aquests que parlen cada dia de patriotisme, quin és el seu concepte de patriotisme? El seu concepte de patriotisme és, si mano jo, sí, sóc patriota. Si no mano jo, ja no cal que en sigui, diríem, no? Llavors, això sembla que està resolt. Que ara, de totes maneres, el PP europeu, que s'hi ha abonat en aquesta estratègia, també forma part d'un altre càlcul, que és debilitar a von der Leyen i fer prosperar una nova corrent que hi ha dins del Partit Popular Europeu, liderada per Manfred Weber, que vol intentar crear una alternativa de dreta i ultradreta a l'actual bloc central que hi ha a la Unió Europea, diríem. No? Totes aquestes batalles es donen en paral·lel. Jo crec que això està encarrilat ara. Probablement perquè els socialistes votaran el candidat a comissari que ha proposat Giorgia Meloni, i això permetrà que tot el col·legi de comissaris es voti pràcticament en bloc, diríem, no?
Aquí també cal anar amb una mica de bisturí per començar el tema Teresa Rivera. Ara tenim la Montse Poblet a la cimera del canvi climàtic de Bakú, oi? 2024. L'any 2007 jo vaig ser a la cimera del canvi climàtic que es va fer a Bali. 2007, fa 17 anys. Ja hi havia Teresa Rivera. Teresa Ribera és una de les persones que més saben a Europa del canvi climàtic. Dit així, sí, ras i corrent, sí, no soc el president del Club de Fans de Teresa Ribera, però vull posar també les coses al seu lloc. És una persona molt valuosa, només amb això ja val la pena que estigui en el lloc que li pertoca a la Comissió Europea, perquè té un domini geo... En aquesta, allò que parlàvem abans d'aquestes batalles geopolítiques, geoestratègiques, la batalla geopolítica pel canvi climàtic és brutal. La compra d'emissions de carboni, el que pots fer la Xina i què no pot fer, és brutal. Una de les persones que més domina a Europa, i quasi que diria el món, de canvi climàtic i de totes aquesta batalla diplomàtica climàtica, es diu Teresa Ribera. Tindrà un paper fonamental si arriba a la Comissió Europea. Que la posin com a contraheroi de Carlos Mazón és una bestiesa. És a dir, Teresa Ribera no té la responsabilitat que ha tingut Carlos Mazón, per més que vulguin intentar posar-ho en un embut. No és el contrapoder, no és el contraheroi, no és l'antagonista a Carlos Mazón. Teresa Ribera va tenir un altre paper molt important. I, a més, em sembla que ho deia aquesta setmana a la Mila, les dues úniques coses que Teresa Ribera ha pogut fer, que és l'AEMET i l'altra qüestió...
I l'UME
l'ha fet quan tocava. És a dir, l'AEMET va avisar quan tocava i l'UME quan Mazón els va cridar i van anar, no?, al govern espanyol. És a dir, ara bé, que això no ens tregui que per la porta del darrere el PSOE està pactant amb Meloni, que segurament ho fa també per...
Forçat, eh?
Forçat.
La política del mal menor.
Sí, però aleshores també lliçonetes de cordons sanitaris i d'allò, també les justes. Però simplement per allò que parlàvem al primer bloc i el que parlem ara, del pragmatisme. El pragmatisme a vegades et porta a dir, mira, Meloni, jo miro cap allà i tu mires cap allà i ens pactem els comissaris, un l'italià i l'altre l'espanyol.
És molt l'estil de la governança de Pedro Sánchez, no? És la línia que té, que sempre li volen arribar a treure les contradiccions, però jo penso ell dins el seu cap. Aneu dir que jo vaig tirant amb la política del molt menor, del pragmatisme, sí, sí. I endavant, no? De Teresa Ribera, només recordar que Amazon se'n van recordar cap de 5, 6 o 7 dies de la catàstrofe, no? Van anar avui intentant buscar a veure qui podien fer responsable i al final la troben a ella. I com que ja s'ha dit tot d'ella, només subratllar que hem sentit ara Feijó al Congrés dels Diputats dient, contraposant-la a un polític, parlant d'Amazon, que assumeix responsabilitats i que remodela el govern. O sigui, el nivell de fake news i de postureig arriba a tal punt que un líder polític, se suposa, del nivell que ha de tenir el líder del Partit Popular, com a partit gran que és, com Núñez Feijóo, no té vergonya de dir, o sigui, no s'avergonyeix de dir, no, caram, és que una remodelació de govern és una gran conseqüència, és una gran assumpció de responsabilitats després del que ha passat, no? I com que es diu amb naturalitat,
ho converteixen en un factor positiu.
Clar, i nosaltres, com ens arriba això, no? Doncs, sí, doncs, acabes assumint que ha pres decisions importants. Quan una remodelació de govern, una crisi de govern, que vols que et digui, no és una assumpció gran o important de responsabilitats donada la magnitud d'això. Trobo que Feijó està fluix, francament fluix.
I està en totes les intervencions fa la mateixa estratègia, la del 50-50. És a dir, jo assumeixo responsabilitat, però tu no. Per què? Perquè jo tinc responsabilitat, perquè no me queda més remei que assumir que tinc responsabilitat, però tu també. I llavors dir que tu en tens més que jo, etc, etc. És a dir, és la permanent falsejament o el permanent intent de crear un relat que distorsione la realitat, perquè a hores d'ara, en aquest país, és molt difícil que hi hagi algú que no sàpiga què ha passat exactament. Ho hem publicat tots els mitjans. Hem publicat minut per minut els avisos com van anar arribant i quin cas se'n va fer. I l'única cosa que es queda a saber és exactament on estava Amazon mentre passava tot això.
Un minut, seran les 10 del matí. Com dèiem, un dels altres focus és a Brussel·les perquè el president Salvador Illa estrena entre avui i demà la seva agenda internacional. Anem cap a Brussel·les. Núria Oriol, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Falta una hora perquè el president es reuneixi amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola.
Sí, exacte. Primera cita en vermell de l'agenda del president. Com dius, just d'aquí una hora al Parlament Europeu, reunió amb la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, el cap de l'executiu català, i va amb un tema estrella sobre la taula, la defensa del català, i busca la seva complicitat perquè pugui desplegar la seva influència a favor de poder fer servir el català al Parlament Europeu mentre es camina i s'aconsegueix la seva oficialitat. Això serà d'aquí una hora al Parlament Europeu. La previsió és que el contacte s'allargui una mitja horeta, ja que està programada una atenció a mitjans del president de la Generalitat a 11:45 del migdia. Però l'agenda la comença just a aquesta hora. Aquí el Comitè de les Regions es reuneix amb el president d'aquest òrgan consultiu de la Unió Europea i concedeix aquest plenari del Comitè